A la sintonia de Canal Vinre d'Olèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat, edició la d'aquest dijous 11 de gener de 2024 d'aquest espai de notícies de proximitat. Us hem d'explicar una molt bona notícia per començar, i és que la Dàlia Gabrián és la primera olerdolenca nascuda aquest 2024. Va néixer el 6 de gener i és la segona filla d'un matrimoni de nacionalitat romanesa que viu a Viladellops. L'Ajuntament d'Olèrdola adverteix que accedir a les instal·lacions municipals sense permís pot ser motiu de sanció. Marian Buta, regidor d'Esports, ha assenyalat que es preveu actualitzar l'ordenança de civisme i anuncia que s'instal·laran rètols als camps de futbol recordant la prohibició d'accedir-hi sense permís. Les emissions de TDT, la televisió digital terrestre, passaran a ser de HD d'alta definició únicament a partir del 14 de febrer. La Generalitat indica que pot haver-hi alguna incidència en la recepció de canals, però s'estima que gairebé tothom, el 98% del parc existent de receptors, ja té capacitat per rebre HD. I la tercera representació de l'obra de teatre Projecte Mir arriba aquest diumenge a Moja a les 7 de la tarda al local 9. És l'activitat que obre la festa d'hivern de Moja i és una proposta que forma part de la funció de la roda de teatre de l'Alt Penedès. En parlem de tot plegat a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola, que us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. La primera olerdolenca d'aquest 2024 va néixer a les 13 hores i 12 minuts del dissabte 6 de gener a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca i es diu Dàlia Gabrián. És la segona filla d'un matrimoni de nacionalitat romanesa que viu al carrer principal de Viladellops. El pare, Gabriel Basile Gabrián, té 39 anys d'edat i treballa de pagès a finca Viladellops. La mare, Dana Basilena, té 27 anys. Ell viu a Olèrdola des de fa 20 anys i ella fa 6 anys que es va establir al municipi. La petita Dàlia té una germana, la Gabriela, que està a punt de fer 4 anys i que fa I3 a l'escola Circei de Moja. En néixer, la Dàlia va pesar 2 quilos i 800 grams i va medir 47,6 centímetres. El matrimoni i la nena es desplaçaven aquest dimecres fins a l'edifici consistorial i allà rebien al saló de sessions el kit de benvinguda artesanal que ofereix l'Ajuntament d'Olèrdola als nadons empadronats al municipi. La parella i la nena eren atesos per Marian Buta, membre de l'equip de govern que també és originari de Romania. En una entrevista a la nostra emissora, el pare ha explicat que la Dàlia havia estat tot un regal de Reis. No s'esperaven que la seva segona filla es convertís en la primera nena d'Olèrdola d'aquest 2024. I és que la Dàlia es va avançar 3 setmanes.
Sí, el 6 de enero a la 1:12, regalo de rey. Petita, sí, s'ha adelantado 3 setmanes i, bueno, sorpresa.
Per la parella, Olèrdola i Viladellops és un molt bon lloc per viure i fer créixer les seves filles.
Sí, muy contentos, muy buen lugar, muy bonito y todo, sí, sí. Buena gente y muy bueno, muy buen ambiente y muy agradecidos a todos. Encantados, muy encantados de Olèrdola, de Viladellops, de todo, sí, sí, sí.
De moment no pensen en un tercer fill o filla perquè, tal com diu el Gabriel, amb dues filles diu ja està bé.
No, de momento no. De momento con la segunda ya y luego ya veremos. De momento con dos ya está bien.
Així doncs, Dàlia Gabrián és la primera nena empadronada a Olèrdola nascuda aquest 2024. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu instal·lar properament als camps municipals de Sant Pere Molanta i de Moja rètols recordant que no es pot accedir a les instal·lacions sense el corresponent permís. La col·locació d'aquests advertiments és una primera mesura que busca evitar els freqüents casos detectats als 2 camps de futbol de persones que hi accedeixen al terreny de joc sense permís i quan les instal·lacions estan tancades. El regidor d'Esports, Marian Buta, assenyalava que s'han arribat a constatar la presència de grups de fins a 80 de persones i són freqüents les colles d'amics que hi celebren partits. Buta indicava que s'ha d'acabar amb aquest ús no autoritzat de les instal·lacions i avançava que es preveu actualitzar l'ordenança de civisme, que és del 2015. El regidor recordava igualment que l'ordenança en vigor contempla sancions econòmiques que poden anar dels 200 als 3.000 euros en funció de la gravetat de l'incompliment.
Quan els equips de locals no juguen o tenen vacances, hi ha una concentració molt alta de persones dins del camp de futbol, que m'han arribat a dir fins i tot 80 persones dins del camp. Sí, sí, és un anar a futbol, menjant, fins i tot una família fent pícnic, amb el seu fill petit, sí, salten la valla o salta la valla o ara mateix hi ha un forat que evidentment l'hem d'arreglar, però hi ha un forat que per allà entra tothom i clar, això s'ha d'acabar, això s'ha d'acabar. Abans hi havia l'ordenança, però evidentment ens hem donat compte que el camp de futbol no està gaire... No té molts cartells, només té un cartell a l'entrada. Evidentment el que entra o salta la valla ho fa per darrere. Llavors hem acordat amb l'equip de govern de fer uns cartells nous, tant per 100 per 90 com per al camp dels Tres Pins, per avisar la gent que aquesta ordenança de fisicisme encara que s'ha d'actualitzar perquè és de 2015, però està, es pot aplicar i la sanció pot ser entre 200 i 3.000 euros per entrar en un equipament municipal sense permís.
Muta també ha assenyalat que amb l'ampliació del servei dels agents municipals, a partir d'aquest mes de gener, l'Ajuntament té major capacitat de detectar aquest accés als camps de futbol.
I fins ara, com que els agents municipals no treballaven tots els dies, o sigui, tenien l'horari que tenien, a partir d'ara sí que podran actuar. Però per actuar necessita, la gent s'ha d'informar, posarem cartells amb l'ordenança i a partir de llavors el que entri al camp de futbol sense permís podrà ser sancionat.
El regidor d'Esports subratlla que la voluntat de l'Ajuntament és que es prengui consciència de que està prohibit entrar en equipaments municipals fora del seu horari d'obertura i sense permís. Per això, en cas d'infracció i un cop s'informi, es podria passar després a aplicar les pertinents sancions.
No volem dir que ara anirem a saco a multar la gent i ni molt menys, sinó la gent ha d'entendre que saltar una valla o entrar en un recinte que no és seu, pues pot ser sancionable. I primer segurament que seran avisos, però si reincideix, sí, sancions.
Sense deixar l'àmbit esportiu, Bud explicava que el projecte de substitució de la gespa artificial del camp als Pins ja està redactat, incorporant mesures que van més enllà del canvi de terreny de joc. Es contempla la millora de la instal·lació amb la reparació del sistema de rec, el tancament del perímetre o la col·locació de nou equipament. Properament, l'Ajuntament realitzarà visites a instal·lacions noves d'altres municipis per acabar d'avaluar entre les propostes ja existents al mercat quin material incorporen a la gespa artificial en substitució del cautxú. Buta també avançava que la instal·lació de la gespa comporta 3 setmanes de treballs, amb la qual cosa la resta d'actuacions es poden anar completant més enllà d'aquest termini un cop la nova superfície de joc estigui posada i pugui ser utilitzada. Per això considerava efectiu poder assolir el compromís d'instal·lar la gespa en aquest 2024. Marian Buta també agraïa a la nova Junta del Molanta la decisió d'haver donat un pas endavant i assumir responsabilitats directives al club. Properament l'Ajuntament es reunirà amb la nova Junta del Club per recollir les seves inquietuds i tractar temàtiques d'interès comú com el manteniment de les instal·lacions i de la gespa natural del camp municipal de Sant Pere Molanta. La Direcció General de Mitjans de Comunicació del Departament de la Presidència de la Generalitat ha informat que a partir del 14 de febrer, d'aquí tot just encara no una mica més d'un mes, tots els canals de TDT, públics, privats, ja siguin d'àmbit estatal, nacional o local, hauran d'emetre únicament en alta definició, en HD. Com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquesta mesura, és possible que es produeixin algunes incidències en la recepció dels canals de TDT per part dels usuaris, per bé que s'estima que el 98% del parc existent de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l'impacte no hauria d'anar més enllà d'una reordenació de canals a les guies dels televisors. Davant de qualsevol dubte sobre aquest procés o si s'observen problemes en la recepció dels canals de televisió, els usuaris es poden posar en contacte amb l'oficina d'atenció de la televisió digital de la Secretaria de l'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals trucant al telèfon 901-201-004 o mitjançant un formulari a l'enllaç televisiondigital.mineco.gob.es. Qui vulgui veure una original i arriscada proposta teatral sobre Mir Geribert, el príncep d'Olèrdola, amb elements de reflexió dedicats al procés independentista, té una nova oportunitat de fer-ho aquest diumenge, sense sortir del municipi. A les 7 de la tarda, al local 9 de Moja, s'ha programat la tercera representació de Projecte Mir, l'obra de Jordi Santa Susagna, que sota l'encàrrec de l'Ajuntament d'Olèrdola situa a un clon de Mir Geribert al segle XXI. El director de l'obra, Esteve Maimó, indicava en una entrevista a la nostra emissora que haver fet ja dues funcions dona seguretat per portar l'obra a escena. Reconeix, això sí, que l'equip de Projecte Mir patia per la reacció que pogués tenir el públic, però han vist que l'espectador comprèn la proposta.
No, la veritat és que nosaltres patíem molt, perquè vam pensar, això el públic ho entendrà, perquè a vegades quan com ha acabat les actuacions ho han preguntat, no? S'ha entès bé i tal, i ens diuen que sí, que en principi sí, o sigui que aquesta por, una miqueta de por que el públic no la pugui entendre, doncs ja ens ha marxat una miqueta. Nosaltres, la veritat és que ens va costar una miqueta de voler aprofundir més, doncs, no sé, tens que buscar-li una miqueta més cosetes, doncs, per poder treure-hi més suc. Però, en principi, a part de nosaltres, que sí que et dic que ens va costar una miqueta, jo crec que el públic... A veure, no sé com dir-t'ho, depèn també d'on actues, no? Perquè el primer dia, com vam actuar, que tu ho vas veure, doncs va anar molt bé, el segon dia no va anar tant, el públic no va respondre tant. Però jo crec que, després de les preguntes, que sí que la van entendre. Jo suposo que és una miqueta la idiosincràsia de cada posto.
A la sinopsi de l'obra s'exposa que Projecte Mir neix l'any 2020 arrel de l'encàrrec que l'Ajuntament d'Olèrdola va fer a l'autor Jordi Santa Susagna de la productora Udura Teatre, d'escriure una obra de teatre sobre l'Olèrdola de l'edat mitjana, concretament al voltant del vell mite heroic de Mir Geribert. En un format de teatre document, entre la història i la ficció, el Projecte Mir imagina què podria passar si el mític Mir Geribert, un èpic títol de príncep d'Olèrdola, tornés a viure al segle XXI, en ple desplegament del procés per la independència de Catalunya. Per Esteve Maimó es tracta d'una proposta molt arriscada.
És una proposta molt arriscada del Jordi Santa Susagna, que és el que va escriure. Un home ja de Cardona que es dedica a fer aquestes històries i escriure això, que en sap força i ho fa molt bé. I llavors es va proposar fer, que és el que es vol transmetre a nosaltres, aquesta idea de vincular el segle XXI barrejant-hi tota aquesta història del Mir Geribert per poder aconseguir alguna cosa. Aquest va ser un home històric, un home va morir el 1060 i era un revolucionari, un home que tenia molta força i feia molt les coses pel seu compte, però suposo que al llegir la història el Jordi Santa Susagna va dir, home, aquest ens podria anar bé barrejar-la en aquesta època, fer aquesta història una miqueta recambolesca per arribar a l'objectiu que d'alguna manera es pretén precisament a Catalunya, que és la independència.
L'obra, dirigida per Esteve Maimó, compta amb els actors Jordi Matavaques, Neus López, Maria Remei Ullate i Assun Ramantós. La música, interpretada per Núria Maller i Ofelí Deriex, és original del compositor Xavier Ventosa. El vestuari és d'Alba Gavarró, els fragments parlats i veus en off són de Francisco Javier Polonio, Aleix Matavaques i Raimon de Cara. De la il·luminació en tenen cura per a Joan Ullate i Lluís Amell, Carme Leiva és la maquilladora i Conchi Enebral i Càndida Jiménez assumeixen la regidoria i el seguiment de l'obra. La funció d'aquest diumenge s'inclou dins de la Roda de Teatre de l'Alpenès, també és l'acte que marca l'inici de la Festa d'Hivern de Moja en honor a Sant Macari. Esteve Maimó subratlla la importància que té pels grups de teatre de l'Alpenès poder comptar amb aquesta Roda de Teatre.
Moltes reunions, moltes trobades per poder arribar al punt que hem arribat ara. Jo crec que és essencial, és importantíssim. És una tasca d'una gent que comporta un sacrifici, que comporta una responsabilitat, que comporta moltes pèrdues d'hores, que comporta estar poc amb la família, potser en hores, en dies o hores determinats, no? I jo crec que hem arribat a un nivell sumament important i esperem que duri molt.
Projecte Mir es podrà veure a partir de les 7 de la tarda al local 9 de Moja amb entrada gratuïta. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera. Des d'Olèdol.